said, and talk becomes slow, but there's one thing I'll never forget. Hey, you gotta pay your dues before you pay the rent. Over the turnstiles and out in the traffic, there's ways to live, and it's the way I'm living. Right or wrong, it's all that I can do, and I wouldn't want to let you be. I wanna range
like... Ens quedem a Montblanc per parlar del tas de pedra seca que tindrà lloc aquest proper dissabte. Per això ens acompanya en Manel Martínez, que és divulgador naturalista, qui guiarà l'activitat. Benvingut a Carrer Major, Manel.
Hola, bona tarda.
Què ens pots explicar d'aquesta nova activitat que prepara Montblanc Medieval, no?, en aquestes activitats del cicle de Safrània, concretament aquest tastet de pedra seca?
Bé, es tractarà d'una ruta circular d'aproximadament 3 hores, en què anirem veient doncs, diferents elements del patrimoni de la pedra seca, bé sigui en barraques de pedra seca, amb la falsa volta o cabanes de volta i diferents marges, no? Diferents elements.
Uh-huh. Primer, emmarquem aquesta activitat, que no és un bolet, no és una cosa aïllada. Aquesta activitat del tastet de pedra seca s'emmarca en aquesta tercera edició de les jornades de la pedra seca, que és unes jornades que es fan a nivell de tot Catalunya, no?
Sí, bueno, es tracta de la tercera setmana de la pedra seca. És unes activitats centrades en una setmana, al mes de novembre, que coincideixen doncs, amb el fet de que el novembre del 2018 es va declarar doncs, patrimoni cultural i material de la humanitat l'art de la pedra seca.
Uh-huh. Concretament són, com bé deies, del 25 de novembre al 4 de desembre, no?, que s'emmarquen aquest any, enguany, més de 100 activitats.
Sí, sí, és tot una xarxa que és per tot el país, per tot Catalunya, diferents activitats relacionades doncs, amb la pedra seca.
Uh-huh. Com a cosa anecdòtica però important, la jornada no només és al Principat, també arriba a les Illes Balears, a la Comunitat Valenciana, a la Catalunya Nord i Andorra. Vull dir que no sé si des que tu hi col·labores des de les primeres jornades...
Bueno, no he col·laborat sempre, he fet alguna activitat, hi ha vegades doncs, que pots col·laborar, hi ha vegades que no, però sí que és força important doncs, que arreu dels països catalans se facin activitats d'aquestes. No? Mm-hmm.
Fa uns momentets us heu creuat aquí a l'estudi amb en Damià Amorós, l'historiador de l'art que sempre ens acompanya cada 15 dies, i ell també ha tret el tema, perquè havia sentit que parlaríem amb tu de la pedra seca. Està havent-hi un interès creixent, tant per part de les institucions com de posar en valor aquest art, com també per part de la ciutadania, de valorar el que tenim a casa nostra?
Sí, bueno, jo acostumo a dir que la pedra seca actualment està de moda, no? Potser fa 20 anys enrere, els que ens dedicàvem a això de la pedra seca érem quatre gats, i ara doncs, realment té un interès, tant per les institucions com per la ciutadania.
Uh-huh. Aquesta setmana de la pedra seca té tres eixos que vertebren: la divulgació, l'aprenentatge i la descoberta. Per tu també és així? És així com tu també enfoques aquesta passejada que faràs aquest dissabte?
Bé, sí. Bàsicament és divulgació, i divulgant aquest patrimoni la gent el descobreix i n'aprèn, no? Aprèn doncs, com era aquesta tècnica de construcció que és la pedra seca.
Uh-huh. Hem estat parlant pedra seca amunt, pedra seca avall, però ara hem d'anar potser al quit, al moll de l'os, no?, que diríem, què és la pedra seca? Perquè, clar, pedra seca sabem què vol dir, però què és la pedra seca?
Bueno, la pedra seca no deixa de ser unes construccions fetes amb un únic material, que és la pedra, no?, col·locada en sec, vull dir, sense cap tipus de material que les uneixi. Són pedra sobre pedra i, per tant, és pedra col·locada en sec, pedra seca.
Ostres, per tant, quin era, o sigui, com es podia unir això? Fins a quina alçada podien arribar a tenir i quina tècnica feien servir? M'has deixat amb molts interrogants, eh?
Sí,
se'ls vaig
sí.
Fent de mica en mica.
Bé, la tècnica és molt senzilla, però alhora complicada, no? És molt relativament senzill col·locar pedra sobre pedra, però clar, la tècnica està en que s'aguanti, no? Llavors, clar, quan veiem construccions com poden ser marges de 4 a 5 metres d'alçada i distàncies llarguíssimes i que es mantenen, doncs clar, aquí ve la complexitat de la tècnica, no? Clar, nosaltres veiem una primera visió d'aquell marge, que és la pedra col·locada, però clar, al darrere d'aquesta pedra que veiem hi ha tot un seguit de pedres petites, de pedruscall, de rebles, no? que fan que el marge s'aguanti i que, a més, pugui treure l'aigua, no? Que pugui l'aigua que pugui caure quan plou, doncs tot això fa que drenatge i pugui sortir l'aigua precisament pels forats que des la pedra. No? Uh-huh. I clar, quan ja parlem de cabanes o de barraques, doncs bueno, ne trobes aquí, per exemple, a la comarca de l'Alt Camp, tenim tota la zona del Pla de Santa Maria, que hi ha una ruta, que és la ruta de la Capona, que és una ruta que està senyalitzada, que es pot fer de manera individual, sense guia, perquè està tota senyalitzada, i és on se diuen que es troben les catedrals de la pedra seca, no? Perquè hi ha construccions immenses, totes fetes en pedra seca, no? És brutal.
Mm-hmm. Quina antiguitat té, doncs, aquest tipus de construccions?
Bé, la antiguitat és de temps immemorials, no? Això ja es feia servir pràcticament des d'inicis de la humanitat, no? Les construccions de pedra seca. El que sí que podem dir que les construccions, o la majoria de les construccions que trobem avui en dia, pels nostres termes, per les nostres comarques, van molt lligades amb l'expansió de la vinya, no? Quan a partir de mitjans del segle XIX hi ha la gran febre d'or de plantació de vinya, perquè doncs, llavors abans de la filoxera es posen moltes terres en producció per tal de plantar vinya perquè donava molt de rendiment, doncs moltes d'aquestes construccions van relacionades amb aquestes noves terres posades en conreu, sobretot doncs, a les zones, a les vessants de les muntanyes on no se conreava res, i llavors allí es va bancalar tota la falda de la muntanya, no? Construint marges i construint barraques per aixoplugar-se. No?
Uh-huh. Has parlat de marges, has parlat de barraques, per tant, aquests usos d'aquestes construccions de pedra seca estan lligades a aquesta vida rural, sempre ho trobarem a llocs, entorns rurals.
Sí, bàsicament sí. Hem de tenir en compte que totes aquestes construccions, a banda de ser construccions de pedra seca, també és arquitectura rural, no? I que totes tenien un ús, no? Es construïen per un aprofitament, per treure un ús, i el dia que s'ha deixat d'usar, no?, i que ja no ha tingut sentit, doncs aquestes construccions és quan ara es troben abandonades i moltes comencen doncs, a caure.
Mm-hmm. Abans has dit una cosa, que és que encara et vull allargar aquest tema, perquè realment el fet que estiguin posades les pedres una sobre l'altra té un mèrit que a mi encara avui dia crec que no deixa de sorprendre. És a dir, no feien servir cap mena d'amalgama, de ciment, era per encaix, podríem dir?
Sí, però és que, clar, jo t'he comentat el tema dels marges, però és que quan tu veus una barraca i entres a l'interior de la barraca i mires cap a la cúpula, dius, ostres, com ho feien aguantar, això, no? Era tota una tècnica, no? I especialment les barraques de falsa volta, perquè hi ha diferents tipologies, aquí abunda més la falsa volta, i clar, quan veus la falsa volta, que era una construcció que s'havia fet sense cap tipus d'ajuda, i dius, com feien aquella volta? I llavors, clar, t'entren moltes incògnites, no? I explicar una miqueta la seva tècnica des d'aquí, des de la ràdio, sense veure-la in situ, és una miqueta complicat.
De fet, m'encanta que m'hagis començat a apuntar aquest tema, perquè una altra incògnita que tenia era, però a veure, això era un arquitecte professional? Això és una tècnica que es anava passant l'avi, el fill, el net? Com dominaven aquesta tècnica?
Bé, la tècnica segurament que era generacional, no? Anant passant d'avis a pares i a fills. Sí que és cert que n'hi havia que tenien més bona mà per fer-la i n'hi havia que no la tenien tan bona mà, no? Llavors, doncs, era normal, i acostumava a ser així, que a l'hora de construir una barraca doncs reconstruïen els propietaris d'un terreny, però l'any següent la construïen al costat i uns s'ajudaven els altres, no? Vull dir, enguany fem la del teu tros, l'any que ve farem la del meu tros i l'altre any farem la del veí, no? I sempre hi havia algú, o intentàvem buscar algú que tingués més bona mà i més bona cura per, a l'hora de col·locar les pedres. Però així que n'has vist tantes de barraques, com n'he vist jo, i que no n'hi ha cap d'igual, doncs te n'adones compte també que, bueno, que n'hi veus de molt ben fetes i en veus doncs, que no estan tan ben fetes, però que aguanten, no? que continuen aguantant-se.
Clar, és com el paladar, no? Has anat educant l'ull per admirar, diguéssim, la qualitat tècnica, de veure que una doncs, la volta té més tècnica o una altra potser és més amb poca traça, no?
Sí, vull dir, n'hi veus de tot tipus, no? Però així tot, insisteixo, no? Tinguessin més bona traça o més mala traça, totes s'aguantaven i totes estan molt ben fetes. Mm-hmm.
Per tant, aquests usos que dèiem, vinculats a la pagesia i al món rural, quina dimensió solen tenir doncs, aquestes barraques de pedra seca i què ens hi hem d'imaginar dins? Només els pagesos o els utensilis del camp o fins i tot animals?
És curiós, però podríem dir que bàsicament la barraca es feia per l'animal, perquè especialment doncs, en èpoques d'estiu, de molta calor, l'animal passava doncs, bona estona de la diada al camp, no? Mentre no estava llaurant, no estava treballant, el tenien precisament a dins la barraca. Inclús, bueno, a moltes barraques trobem la menjadora de l'animal. Però, bueno, a banda de l'animal, doncs, també la feia ús el pagès i guardaven les eines, i era una miqueta l'aixopluc, o per fer la migdiada també, a les hores fortes de calor. Vull dir, era una estança d'un sol dia, tot i que quan era temps de collita, a vegades hi podien passar-hi diverses nits allí, no sols el pagès, sinó tota la família, mentre feien la collita.
Jo, alguna que n'he vist, perquè jo sóc nouvinguda, però clar, m'interessa tot el que hi ha al territori, no hi havia porta. En origen hi havia porta, perquè clar, si hi havia animalons, allò es tancava, hi havia alguna manera de tancar perquè no sortissin?
No, bueno, animalons no n'hi havia només, l'animal era gran, vull dir, o era un animal, o era un ruc, o era una mula. No acostumaven a tenir portes, tot i que n'hi ha algunes que sí que tenen porta. El més normal és trobar-les sense porta. A més, com que eren unes barraques bueno, que estaven allunyades del nucli urbà i que bàsicament només refeia servir el pagès, l'únic que podien deixar allí era quatre eines o el canti de l'aigua o poca cosa més. Vull dir, no eren unes barraques que tinguessin necessitat de ser tancada perquè a dins hi guardessin molta cosa.
Has comentat, ara anem ja a aquesta activitat del dia 26 que tindrà lloc aquí a Montblanc, aquest tastet de pedra seca. Què hem de fer? Si ens interessa, si encara hi ha places, com s'apunta la gent?
Bé, això ho organitzen des de l'oficina de turisme d'aquí a Montblanc i bueno, t'has de posar en contacte o entrar dins de la web de l'oficina de turisme i apuntar-se perquè volen tenir doncs, un compte més o menys de la gent que participarà també per no passar-nos massa de massa gent, no? Mm-hmm. I bueno, una vegada apuntats, doncs el diumenge ens trobarem a les 9 a l'oficina de turisme, sortirem amb cotxes fins a un lloc concret.
Dissabte, però? És dissabte 26?
Dissabte 26 o diumenge 27?
Jo tinc aquí davant lo de Code Tickets i posem dissabte 26. Si
ostres,
no?
Però jo ara diria que és diumenge,
eh? Ara sí que no. Haurem de verificar-ho. Que es posin a Montblanc Medieval.
Sí. A Montblanc Medieval, a la web de l'Oficina de Turisme, allà ho trobaran, eh?
Perfecte. Doncs és una activitat, m'imagino, que familiar, també, no? Que són unes 3 hores, suposo que xinutxano. Quantes cabanes, més o menys? O quants exemples de pedra seca arribareu a veure?
Bé, l'activitat és senzilla, vull dir, és tot per terreny bastant planer. Sí que és veritat que haurem de passar per llocs on no hi ha camins, sinó que haurem de passar per algunes terres de conreu, perquè doncs, les barraques les trobes allà on són, no al costat dels camins, tot i que hi ha alguna que està al costat del camí. I l'activitat pot tindre això una durada de 3 hores, comptant doncs, les aturades que puguem fer i les explicacions. I veurem 10 barraques, Que quan parlem de barraques, pues clar, jo almenys parlo barraca i cabana, no? O sigui, veurem barraques amb la tipologia de la falsa volta i també veurem cabanes amb la volta de canó, vull dir que són tipologies diferents. I a banda veurem diferents tipus de marges, no?
I ja només el tastet final, que fareu un tastet de productes fets a la conca.
Exacte, vull dir, hi ha un... quan falti mitja horeta o així per acabar el recorregut, ens trobarem amb els companys del tastet de la conca, fet a la conca, doncs, i llavors allà ens oferiran un tast. Doncs, vull dir, serà més a més.
Moltíssimes gràcies, Manel Martínez, divulgador naturalista, per venir aquí a la ràdio i explicar-nos doncs, aquest tastet de pedra seca que fareu aquí a Montblanc dins de les activitats de Safrània 365. Gràcies i a reveure.
Moltes gràcies a vosaltres.